Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts un dia més a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que en aquest dia d'avui, en aquest dimecres 26 d'octubre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García a les vies de so. Avui ens farem ressò de com funcionen els nous testos d'antígens que detecten grip i Covid. Per primera vegada des que va començar la pandèmia, s'ha començat a comercialitzar a les farmàcies un test capaç de detectar si tenim grip o tenim Covid. Avui en parlarem amb el Xavier Tejedor, que és vocal d'anàlisi del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. I ha nascut amb Bicing Metropolità, que unirà 15 municipis el proper any 2023. Com funcionaran? En Carles Conill és el director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. I atenció, perquè ja són més de 300 els municipis de Catalunya amb restriccions per la sequera. Si no plou, començaran les restriccions de veritat. Avui en parlem amb el Narcís Prat, que és catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. I la Fundació Bofill impulsa una campanya per incrementar el potencial de l'acompanyament lector familiar. Sabíeu que un de cada quatre alumnes de Catalunya té un nivell lector baix quan acaba l'educació primària? Ens ho explicarà la Marta López, que és directora del programa Lèxic de la Fundació Bofill. I abans d'entrar en matèria, 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem ara mateix és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Continuarem amb aquestes temperatures, aquesta calor que ens acompanya tot i haver acabat l'estiu? Moisés Camunyes ens ho explica. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem una jornada a Catalunya predominada per cels poc nuvolats amb alguns intervals de núvols alts, tot i que al matí i a últimes hores no es descarten intervals de núvols baixos i fins i tot algun banc de boira, sobretot a punts del litoral i del prelitoral. També s'espera probable calitja durant la jornada amb unes temperatures amb les mínimes que no canviaran gaire, amb mínimes de 14 graus a Girona, de 15 a Lleida, de 19 a Barcelona i de 18 serà la mínima a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes baixaran menys a la província de Lleida, amb unes màximes en general de 32 graus a Lleida, de 29 a Girona, de 26 a Tarragona i la màxima a Barcelona serà de 25 graus. Per últim, si ens referim al vent, predominarà la component est i no es descarten alguns intervals moderats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. Anem ara a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Sílvia de l'Amo, Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a tarda complexa, els accessos a la ciutat de Barcelona. Comencem parlant dels accessos sud, on hi ha retencions a l'A2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, com a Cornellà, en sentit Barcelona. La B23, la via que entra i surt de la Diagonal, amb problemes de 5 quilòmetres per arribar a la Diagonal i per sortir també hi ha problemes del Papiol en sentit Martorell. A banda, la C32 a Sant Boi, en sentit Sitges, es registren també retencions. Pel que fa a l'entrada, hi ha hagut una tarda complexa a l'autopista del Vallès i ara encara hi ha 4 quilòmetres a la C58 cap a Trinitat. També s'ha carregat de retruc la C33, que encara presenta 4 quilòmetres, i a banda la C17 ja presenta problemes a la zona Parets en ambdós sentits de la marxa. AP7 i B30, com sempre, amb problemes a Barberà en ambdós sentits de la marxa, i també una de les altres vies que han presentat molts problemes en tota la tarda han estat la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral, que persisteixen pràcticament en tot el seu recorregut, en el cas en sentit Llobregat, tant el dit la Ronda del Litoral com la Ronda de Dalt. Per tant, precaució en aquests punts. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies per la informació, Sílvia. 7 de la tarda, 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat més propera amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Yolanda, s'acosten dates senyalades, Tots Sants, la Puríssima i el Nadal, i tornen les vagues als aeroports. Vueling i Ryanair ja han convocat aturades.
Sí, l'afectació serà especialment destacada als aeroports de Barcelona, Reus i Girona. El sindicat USO convoca els treballadors de terra de Ryanair a fer aturades de 24 hores des de divendres fins l'1 de novembre. Hi haurà igualment aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges de novembre i es repetirà en els dies claus també de desembre i el 6 i 8 de gener. El motiu de la vaga l'explica la portaveu d'USO, Esther Peiro.
Trabajadores que están llamados a la huelga son los del handling, que son los que hacen facturación, maletas. El motivo de esta huelga es forzar a Ryanair a retomar la mesa de negociación del primer convenio colectivo de handling de Ryanair. Se empezó a negociar ese convenio, con la pandemia se paralizó y no se ha vuelto a retomar.
Doncs això pel que fa a Ryanair, però el sindicat Estafla també ha convocat a la vaga els tripulants de cabina de Vueling. Serà els dilluns, divendres, diumenges i festius a partir de l'1 de novembre i fins al 31 de gener.
I mentrestant, a l'Hospital de la Vall d'Hebron han fet amb èxit, per ser, el primer assaig en humans d'un fàrmac contra el càncer.
Es diu Omomic i és una proteïna que és capaç d'arribar al nucli de les cèl·lules cancerígenes, inhibint la seva capacitat de fer créixer el tumor. En aquest assaig han participat 22 pacients amb metàstasi. En 8 casos la malaltia s'ha pogut estabilitzar, en 9 no, i 5 dels pacients van morir a l'inici del tractament. La doctora i investigadora del projecte, Laura Souchek, ens ha explicat del que és capaç aquest fàrmac.
Puede no solamente penetrar las células, pero también llegar al núcleo donde encontrar a MIC. MIC es lo que permite a las células del cáncer de dividirse, ¿no?, de formar metástasis. Pues nosotros hemos desarrollado este fármaco exactamente para inactivar MIC, y esto causa la muerte selectiva de las células del cáncer sin dañar las células normales.
I una altra bona notícia és que aquest fàrmac dona pocs efectes secundaris i són lleus. A partir d'ara caldrà veure quins pacients es podran beneficiar més d'aquest tractament i si és millor administrar el fàrmac sol o combinat amb altres teràpies.
I una operació conjunta de la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han permès desmantellar un grup criminal molt violent, presumptament relacionat amb la màfia holandesa.
I s'ha evitat amb aquesta operació que s'instal·lin a casa nostra. Hi ha 7 detinguts d'uns 30 anys i d'origen marroquí. La investigació va començar fa 2 anys. El que va posar sobre la pista a la policia van ser els atacs amb explosius en diversos caixers de Catalunya. L'inspector de la Policia Nacional, Esteban Patricio, explica que es tracta de delinqüents molt perillosos.
El perfil és d'un... són gente peligrosa, que utiliza métodos violentos para la consecución de sus fines. Y han evolucionado, con lo cual actualmente se dedican a una pluralidad delictiva.
L'objectiu d'aquest grup, instal·lant-se a Catalunya, era blanquejar diners procedents del narcotràfic. En l'operació s'han intervingut 2 milions d'euros, cotxes d'alta gamma, joies i armes de foc.
Renfe obre una investigació sobre l'expulsió de 22 nens de 10 i 11 anys i dos monitors d'un tren perquè feien soroll i es comportaven malament.
Els fets van passar dilluns. Els nens d'una escola de la Llacuna van agafar el tren a l'estació de Sants en direcció Lleó. L'interventor, després de les queixes de diversos viatgers, els van fer baixar a Palència, on van haver d'agafar un autocar fins a Lleó, arribant 5 hores més tard del previst. Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya, diu que es revisaran els protocols.
Queremos ser muy, muy cuidadosos, son niños y hemos abierto una investigación interna para evaluar los protocolos de actuación, para ver qué ha pasado, cómo se ha actuado y si es necesario modificar alguno de los procesos.
Tant l'escola com les famílies consideren que la mesura ha estat desmesurada i més quan l'interventor, segons la seva versió, només els va avisar una vegada. Les famílies ja han dit que denunciaran els fets.
La nova consellera de Justícia, Gemma Ubasart, torna a la càrrega i es marca com a objectiu fer fora a la Policia Nacional de la prefectura de Via Laietana.
Vol recuperar el projecte d'instal·lar-hi un memorial democràtic. Serà una de les primeres qüestions que vol abordar amb el govern central, coincidint a més amb la negociació dels pressupostos. Els sindicats policials estan farts de que se'ls utilitzi com a moneda de canvi. Marcos Veiras, portaveu del sindicat Jupol a Catalunya, tem que la llei de memòria democràtica faciliti poder reclamar la cessió de l'edifici.
El govern central, del qual nosotros dependemos directamente, le está dando todas las herramientas en las cuales los partidos independentistas podrán iniciar el desalojo de nuestros centros de trabajo, como es esa reivindicación que llevan desde el inicio del proceso independentista.
Els sindicats insisteixen en que no es tracta només d'un edifici, perquè la Policia Nacional està per servir als ciutadans, i no acceptaran que es vulgui vincular la policia amb el franquisme o la tortura.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
7 de la tarda, 9 minuts, i ara arriba l'actualitat també més propera amb els companys dels serveis d'esports d'aquesta casa de Cope Catalunya i Andorra, amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Comencem parlant de la Lliga de Champions, de seguida l'última hora del Barça-Bayern, però abans, partit en joc, Albert, entre l'Inter de Milà i el Victoria Pilsen.
Sí, recordem que està en joc aquesta cinquena i penúltima jornada de la fase de grups, que el Barça, contextualitzo, no depèn de si mateix, necessita primer guanyar el Bayern, però cronològicament necessita que el partit que està en joc suposi un empat o una derrota de l'Inter de Milà. El Giuseppe Meazza, Inter de Milà. Victòria Pilsen, 25 minuts de partit, 25 minuts de la primera meitat, i de moment es manté l'empat a 0, tot i que acaba de tenir 3 oportunitats consecutives al conjunt italià. És a dir, que el Barça, el barcelonisme, ara mateix està pendent d'aquest partit, però després el Barça ha de fer la feina. El Bayern, que és el líder de grup, és un rival que ja va guanyar a la primera volta de la fase de grups al conjunt blaugrana, encara no ha assegurat, no ha materialitzat el liderat i l'accés com a primer a les eliminatòries, és a dir, als vuitens de final. Tenim 2 punts de comunicació amb el partit del Barça, molt pendents de l'Inter Victoria Pilsen. Primer, per saber on està el conjunt blaugrana, quina és l'última hora del Barça, que hi ha algun nom propi d'última hora. Elena Condis, amb l'actualitat del Barça, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Acabo d'entrar a l'estadi, estic de fet a la zona de la llotja, els jugadors. Des de 6:45 de la tarda estan a la zona del vestidor veient tots junts amb Xavi Hernández aquest empat a 0 entre l'Inter i el Victoria Pilsen i resant perquè es produeixi el primer miracle de la nit a San Siro. Tots els ulls a Itàlia. La Porta ha dit, abans d'entrar al dinar de directives amb el Bayern de Múnich, que era optimista. De fet, és un home de fe i avui a la llotja ha convidat l'abat de Montserrat. Veurem si es produeix primer el miracle a Itàlia, i hi ha sort després també perquè el Barça, si ens ho peguen els italians, ha de guanyar sí o sí el Bayern de Múnich. Mai havia vist tants aficionats del Barça i tants periodistes pendents del Victoria Pilsen, perquè els bars als voltants del Camp Nou, Albert, tots els seguidors estaven pendents d'aquest partit, seguint-lo des de que ha començat a 6:45 de la tarda. Té més seguidors que mai el conjunt txec. I pel que fa a l'11 del Barça, el tindrem cap a 6:45 perquè la UEFA obliga els entrenadors a donar-los 75 minuts abans que comenci el partit. I pel que sabem, Gavi continua amb dolor, ha entrenat aquests 2 dies, però té problemes pel cop que es va fer l'adductor, sí. I començarà com a suplent. La idea de Xavi és que els titulars a la davantera siguin Rafinha, Lewandowski i Dembélé, i al mig del camp serien Busquets amb Pedri de Jong.
Molt bé, així tenim el Barça. Gràcies, Elena. Segon punt de comunicació per saber on està el Bayern i quin 11 pot presentar el conjunt alemany. Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, Albert. Doncs un 11 amb 3 baixes, la del capità i porter, important, Neuer, que s'ha quedat a Múnich per una contusió a l'espatlla, jugarà Ulreich, que ja porta els últims partits jugant a la porteria del Bayern, tampoc hi serà Sané per una rotura de fibra muscular, i Lucas Hernández, que ja va avisar al partidazo el dilluns en una entrevista amb Juanma Castaño, que no estaria també per una rotura de fibra, es tornarà, de fet, la setmana vinent. Sí, està un dels enemics, parlant bé, però el dels enemics esportius del Barça i de l'afició culer, que és Thomas Müller, que va patir una gastroenteritis aquests últims dies, però estarà avui al Camp Nou. A les últimes hores hem vist un vídeo a les seves xarxes socials on ja avisava el seu amic, perquè ho són, amb Lewandowski, que venien cap a Barcelona abans de pujar a l'avió de destí de la ciutat comtal. De l'11 que preveu el Julian Nagelsmann, doncs el doble pivot Goretzka aquí mig habitual, i a dalt veurem a Choupo-Moting com a nou referència amb la baixa de Sané, jugarà Mané i Gnabry, veurem si Müller surt de titular o juga en Musiala. Recordeu que Nagelsmann ja va dir ahir a la roda de premsa prèvia que venen a guanyar, volen assegurar la primera posició del grup, tenen 12 punts, l'Inter 7, i el que volen és tornar amb els 3 punts a Múnich per assegurar aquesta primera posició.
Gràcies, Víctor. Barça, gràcies. Bayern de Múnich a les 9 al Camp Nou des de les 8, el tiempo de juego de la cadena COPE. Arribem a la mitja hora, gairebé mitja hora de partit, al Giuseppe Meazza a Itàlia, en l'altre partit del grup. De moment es manté l'empat a 0 entre l'Inter de Milà i el Victoria Pilsen.
Més coses, Albert, perquè avui ha passat per Sports COPE el col·legiador de l'Espanyol, el José Lu.
Sí, a 2 dies de tornar a jugar, en aquest cas a camp del Mallorca. José Lu, que és el tercer màxim golejador de primera, atès, com deies, a Sports COPE, li demanem, i també volem escoltar la veu del protagonista, què ha dit Quique Iglesias. Bona tarda.
Bona tarda. Protagonista d'excepció avui, el que hem tingut a l'edició migdia d'Esports COPE. José Lu Mato, 7 gols amb l'Espanyol. Un espanyol que està patint, sí, però també està gaudint de la presència d'aquest superdavanter que està, doncs, fent números perquè almenys Luis Enrique pensi amb ell de cara al Mundial. Diu José Lu que no vol somiar més enllà del partit de Mallorca, un partit important, un partit on no s'han de cometre les errades individuals, com diu ell, que s'han comès en els darrers partits. En definitiva, un partit a fer cas. a Joselu i també al seu entrenador Diego Martínez. Joselu parla meravelles del seu tècnic.
Es un pilar fundamental, es nuestro capitán de barco, es el que nos hace, el que nos guía cuando el camino es oscuro y es el que nos lleva a la luz. Entonces al final estamos también cambiando cosas que el equipo pues está haciendo muchas cosas bien, estamos robando un campo rival, estamos queriendo ir a ganar los partidos, pero bueno, tenemos que estar pues, más atentos en algún tipo de acciones y seguramente cuando ese momento llegue estaremos preparados ya para conseguir más cosas.
Un Joselu que ha confessat que el seu fill gran, de 5 anyets, està emocionat veient els títols que ha aconseguit l'Espanyol i que el seu pare surt als cromos de Panini. En definitiva, una entrevista interessant que avui ha fet Esports Cope amb Joselu. Un Joselu que tornarà demà a la feina per preparar el partit del divendres contra el Mallorca. Demà a Cornellà, roda de premsa de l'entrenador Diego Martínez.
Estarem ben pendents. Gràcies, Iglesias. I també és una setmana important pel Girona. Per què? Doncs perquè visita el diumenge el Santiago Bernabéu. L'última visita va suposar la victòria del Girona per 1-2. Avui ha parlat un integrant del vestidor del conjunt català, ex del Real Madrid, és Miguel Gutiérrez.
Bueno, el equipo yo creo que está haciendo las cosas bien. Falta esa pegada arriba porque al final el fútbol gana el que más goles mete, pero bueno, se están haciendo muchas cosas bien. Hay que seguir en esta dinámica y darle una vueltecita más y yo creo que vamos a salir de ahí haciendo las cosas como las estamos haciendo.
I recordo les enquestes a través del Twitter, @esportscope, enquesta Barça. Què passarà avui? Que guanyaran l'Inter i el Barça? Que fallaran els dos? Que fallarà l'Inter i guanyarà el Barça? O que guanyarà l'Inter i fallarà el Barça? Ja amb aquest Inter, Victoria Pilsen en joc, l'opció més votada és que guanya l'Inter i falla el Barça amb el 56% dels vots. Busquem també la resta d'enquestes, enquesta Peric, enquesta Espanyol. Quants gols farà Joselu a la Lliga? Més de 20 o menys de 20? 73% de les respostes pensen que menys de 20. I l'enquesta Girona, us agrada l'aposta de Mitchell per Gazzaniga com a titular a la porteria? Sí o no? Guanya el sí amb el 71% dels vots. Tanquem actualitzant aquest partit entre l'Inter i el Victoria Pilsen. Tram final de la primera meitat. 32 minuts de partit. De moment, sense gols, el Giuseppe Meazza. Inter de Milà, 0. Victoria Pilsen, 0.
Estarem molt pendents, Albert. Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Albert, gràcies. I esperar que acabin els 90 minuts.
Esperar que punxi l'Inter i que guanyi el Barça. Gràcies a tu, Montserrat. Que vagi bé.
Que vagi bé. A les 7 de la tarda, quasi bé 18 minuts, i d'aquí un moment parlem de com funcionen els nous testos d'antígens que detecten, atenció, la grip i la Covid. Per primera vegada, des que va començar la pandèmia, s'han començat a comercialitzar a les farmàcies aquest test capaç de detectar si tenim grip o Covid. Ara t'ho explico.
La Linterna.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
El rejuvenecimiento facial no es solo una boca, unos ojos o unos pómulos. Es el arte de armonizar todo eso usando los mejores materiales, aplicándolos de la mejor forma posible. Esto exige estudio, experiencia y mano, es decir, ese toque especial que algunos profesionales dan. Ahí estamos nosotros.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvel podemos hacerlo. En Facilmóvel somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora en Gisa de Val, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
COPE Catalunya i Andorra.
Això és el que avui es pregunten moltes persones que són a casa amb tos, mucositat, mal de cap i potser algunes dècimes de febre. Doncs bé, ja és possible diferenciar els dos virus. Per primera vegada, des de que va començar la pandèmia, s'ha començat a comercialitzar a les farmàcies un test capaç de detectar si tenim coronavirus o grip. Avui en parlem amb el Xavier Tejedor, que és vocal d'anàlisi del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor Tejedor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, quina bona idea, no?, tenir un dos en uno.
Doncs sí, perquè al cap i a la fi el que s'ha fet és aprofitar la tecnologia doncs, que ja s'ha vingut desenvolupat en els últims temps per la detecció, com tots sabem, de SARS-CoV-2, els famosos testos antigènics, doncs, que va costar doncs, que arribessin a la xarxa de farmàcies, però que finalment poden ser dispensats i, per tant, doncs, que tothom pugui prendre mesures preventives de cara a ser, diguem-ne, un focus d'infecció cap a altres persones que puguin conviure o fins i tot en entorns laborals.
Mm-hmm.
Estem en una època doncs, on, per primera vegada, doncs conviurem doncs, amb, diguem-ne, amb la grip, tant la grip A com la grip B, i el coronavirus, que això és una mica doncs, nou en aquest sentit.
Xavier, es poden tenir els dos virus alhora o és poc probable tenir Covid i grip alhora?
Aviam, és poc probable, sobretot perquè doncs, el sistema immunitari doncs, a veure, és molt eficient, per dir-ho així. Si tu estàs desenvolupant una resposta immunitària específica, per exemple, front al virus de la grip, ja sigui a l'A o al B, d'una forma paral·lela també hi ha una resposta inflamatòria de producció de secrecions a nivell respiratori, és a dir, tota una sèrie de mecanismes de defensa doncs que en aquest mateix moment i de forma paral·lela, mentre s'està lluitant contra aquesta infecció inicial, que pot ser per el virus de la grip, s'està bloquejant doncs, la possible entrada d'un segon virus sempre i quan la persona no presenti cap immunodeficiència. Per tant, és poc probable que a la vegada es pugui presentar una infecció per SARS-CoV-2 i una infecció per el virus de la influenza.
Uh-huh. Entesos. Tenim aquests testos. El funcionament, deies tu, és molt semblant al del test d'antígens. Sobretot sí. És important els passos que s'ha de seguir per fer la prova, perquè jo he vist gent que es posa el palet al nas, però ni s'ho posa ben endins, ni arriba al punt aquell de fins que molesti, que és quan és, en realitat, quan agafes la mostra, no?
Sí, sí. Aviam, el test important, més que el que jo pugui dir ara en aquest mitjà. El més important és que quan s'obre doncs, el dispositiu sempre hi han unes instruccions editades pel fabricant de la prova.
Sí.
Aquestes instruccions s'han de seguir d'una forma molt minuciosa. De forma genèrica, jo t'ho puc explicar. És a dir, la mostra és preferentment de tipus nasal, hi ha una turunda, un isop, doncs que s'ha d'introduir a les dues fosses nasals, 2,5 a 3 centímetres aproximadament, s'ha de girar 5 vegades a cada una de les fosses nasals per tal de recollir cèl·lules epitelials i moc. I fem el mateix doncs, amb l'altra fossa. A continuació, aquesta mostra la submergim dintre de la de la solució buffer que porta,
sí,
que porten tots un kit amb una solució, i que aquesta solució, al cap i a la fi, el que permet és l'alliberació, si és que hi és, doncs, de l'antigen de la nucleocàpside o l'antigen de l'espícula. És a dir, de tota aquesta mostra bruta, aquesta solució el que fa és augmentar el rendiment de la mostra per tal doncs, que la prova es pugui desenvolupar amb garanties.
Uh-huh.
I, a continuació, aquesta diguem-ne, suspensió que s'ha preparat amb l'isop dintre d'aquest flascó es situa en una finestra on s'han de dispensar, en principi, unes tres gotes i, per capil·laritat, aquesta suspensió puja i passa per dues línies que són la línia control i la línia test. La línia control sempre ha de presentar una franja de color.
Sí.
Sempre.
Uh-huh.
Si la línia control no presenta franja de color, indica doncs, que el test no és vàlid. Ni positiu ni negatiu. No, uh-huh. No és vàlid, s'ha de repetir.
Uh-huh.
I en funció de si l'individu presenta una càrrega antigènica, diguem-ne, detectable, doncs la línia test apareixerà amb una altra franja de color.
Uh-huh.
En aquest cas,
sí?
Aquests dispositius doncs, tenen bàsicament doncs, tres finestres, una per SARS-CoV-2, una per influenza A i una altra per el que és la influenza de tipus B.
Sobretot, recordar, Xavier, que davant algun dubte sempre anar al metge, que allà sí. És on et faran ben bé les proves, però que si es fa bé les proves amb aquests testos, com s'han de fer, com molt ben has explicat, no hi hauria d'haver-hi cap tipus de problema. Xavier Tejedor, vocal d'anàlisi del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ha estat un plaer i un gust escoltar-te de lo bé que ho has explicat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra parlem de que ha nascut amb bici, el Bicing Metropolità, que unirà 15 municipis l'any 2023. Com funcionarà? Doncs avui li preguntem al senyor Carles Conill, que és director de Serveis de Mobilitat Sostenible de la AMB. Senyor Conill, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Què és amb bici?
Amb bici és un sistema de bicicleta pública, és un nou servei de l'àrea metropolitana de Barcelona, que vol ser un servei de cara als ciutadans, connectat amb el transport públic, que permeti doncs, fer servir la bicicleta doncs, per combinar amb el transport públic o per fer desplaçaments entre els diferents municipis metropolitans.
Uh-huh.
Tractem de 2.600 bicicletes elèctriques amb 230 estacions repartides per aquests 15 municipis metropolitans que has comentat.
Uh-huh. Per què s'ha començat? O primer, el començament serà per Sant Feliu de Llobregat, seguit de Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per què s'han escollit aquests tres municipis?
Això són raons més aviat tècniques. Són municipis on la prova pilot que havíem fet de bicicleta compartida pública havia funcionat bé, Per tant, comencem per aquí, però en poques setmanes ho anirem estenent cap a tots els 15 municipis metropolitans. Sí, és a dir, és un servei nou, és un servei que volem connectar amb el transport públic i que, per tant, tenim aquest compromís d'anar-lo implantant amb aquests, a partir de l'1 de gener, en 5-6 mesos.
Que arribarà a un total de 15 municipis. La pregunta és, senyor Cunill, ara bé, el servei no serà compatible amb el Bicing de Barcelona, no? I els usuaris que entrin a la ciutat hauran de canviar la bicicleta. Expliqui-m'ho.
Sí, el concepte compatible pot ser complicat. És a dir, és evident que no hi ha Bicing a la ciutat de Barcelona, hi ha el servei amb bici de bicicleta metropolitana. Són dos serveis molt similars, són dos serveis punters en bicicleta pública, bicicleta pública compartida. O sigui, el nostre, com que és 2 anys o 3 més jove, és una mica més modern, però dir, són similars, amb grans prestacions, amb molta eficiència. I llavors la coordinació entre un i altre la farem a partir de 7 estacions de frontera on es canviï la bicicleta metropolitana per la bicicleta de Barcelona i amb un abonament metropolità, de cara a que l'usuari que s'apunti al sistema metropolità pugui tenir una bona entrada també cap al bici, cap al sistema de bicicleta que té la ciutat de Barcelona.
És a dir, que les bicis metropolitanes, l'abonament per tot l'any que ve costarà 25 euros i els 30 minuts primers de cada viatge seran gratuïts, però a partir del 2024, que això ja d'aquí al 2024 sabem què passarà, costarà uns 40 euros i es va encarrilat cap a l'abonament compartit entre l'Ambici i el Bicing.
Això mateix, i l'abonament compartit serà una realitat aquest any 23. Sobre, vull dir, per treballar, per poder conscienciar, jo li poso un exemple.
Sí.
És a dir, el sistema en bici és un sistema que volem molt lligat a la intermodalitat, a la connexió amb el transport públic. Per tant, una ciutadana de Castelldefels agafant la bici del sistema públic metropolità en bici, van a l'estació, agafen el tren, agafen Rodalies i arriben fins al Passeig de Gràcia.
Sí.
I al Passeig de Gràcia puguin agafar el bici, el sistema de Barcelona. I per tant que tinguin un abonament que volem facilitar amb un preu més assequible, rebaixant les quotes fixes d'un i l'altre, de manera que aquests projectes siguin possibles. És la manera d'intentar buscar que tothom es pugui moure de manera sostenible, utilitzant la bicicleta, anant a peu, fent servir el transport públic, i incrementar modus de moure's que contaminen menys, que no empitjoren la qualitat de l'aire i que poden ser saludables.
Bueno, vostè ha fet, senyor Cunill, una radiografia perquè jo faig això. Jo sóc de Castelldefels, faig servir la bicicleta. Sí, sí.
Ah, sí.
Ha fet vostè la meva radiografia,
No, perdó, no foti.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ha estat casual, però ha estat el meu dibuix, exactament, perquè jo també faig servir la bicicleta i estic desitjant que ja arribi a desplegar-se a principis de l'any que ve aquest AmBici, amb ganes ja de compartir aquestes bicis metropolitanes amb les bicis de Barcelona. Senyor Cunill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de la AMB, moltes gràcies per atendre la trucada i enhorabona per aquesta nova iniciativa.
Moltes gràcies.
Las 7 de la tarde, 34 minutos. Contratar el seguro de coche en línea directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde el kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos, es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel. Miquel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Javier López, buenas tardes. Ariadna López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades, y más con la nueva ley, de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales, y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema del despacho.
Igual el final es el concurso, cierre de la empresa, y si hubiera venido tres meses antes hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos, oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo. Sí, bueno,
y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Ariadna? Perdona.
Creo que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace dos meses su sueldo. Entonces, eso también, si no eres empresario pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos, claro, llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse, y si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Cualquier proveedor, y forzar que le paguen.
Claro,
o sea, sí, no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco
Exacto.
tiempo.
Hay mucho, habéis notado muchas empresas o muchos particulares, muchos autónomos que os llaman al 990-1716, repito, 990-1716, para que les asesoréis.
Sí, de hecho, bueno, dejo por aquí también un poco, nuestro horario es súper amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto, cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede llamar. Y la verdad es que hay mucha gente necesitada, pero te diré, creo que hace falta que la gente tenga un poco más de confianza y se atreva a buscar soluciones, porque al final, al ser un tema financiero, a veces puede dar algo de vergüenza, ¿no?
O miedo también, ¿no? Porque
desconocimiento hay mucho, exacto.
Muchísimo. Y vergüenza sobre todo porque cuando uno va a un sitio y dice, mire, es que estoy arruinado, claro, a nadie le gusta decir eso, ¿no? Pero...
Claro, pero quizás tiene que venir antes de que esté arruinado. Me dice, oiga, que empiezo a ver que estoy facturando cuatro, pero cada vez me tardan más en pagar y los pagos son más cortos. Ostras, si me encuentro con un problema de liquidez, el banco no me renueva la póliza de crédito, hay un cliente que me ha dejado en fallido una factura importante, bien, pues en manos
me
de
Me piden una balista cuando antes nunca antes
claro,
lo habían hecho.
Quiero reestructurar la deuda y el banco me pide una balista y tengo que meter a mi señora o a mi suegro. Si esas reestructuraciones se consiguen sin avales.
Eso se llama.
Pero hablando entre profesionales, entre los abogados del banco y los abogados nuestros.
Los que sabéis. Bueno, los que quieran más información, tenéis la web, ariajuridicaglobal.com. Uh-huh. Ahí podemos ver toda la información de todo lo que hacéis, porque hacéis muchísimas cosas. Podéis contactar con ellos a través del 990-1716, 990-1716, y podéis contactar con Ariadna López o Javier López. Ellos son abogados, pero también hay muchos profesionales en área
casi
jurídica
200,
global. O sea que depende de vosotros, fuera las vergüenzas, fuera los miedos, porque los recibos hay que pagarlos cada mes, hay que llenar la nevera y dormir tranquilo, que eso es muy importante. Ariadna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990-1716. Feia un moment comentàvem amb el company Albert Díez com estaven anant al partit Inter, Victoria Pilsen. Atenció, perquè hi ha descans en aquests moments. Inter 2, 0, Victoria Pilsen. Això vol dir que el Barça estaria eliminat. Els gols estan donant ara mateix la victòria i la classificació a l'Inter i, per tant, està enviant el Barça a l'Europa League. En continuarem pendents perquè d'aquí un moment es reprèn aquesta segona part del partit. Però nosaltres estem aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra per parlar de més temes. I un dels més importants és de la sequera que està assolint Catalunya.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ampliarà aquesta setmana fins a 301 els municipis en estat d'alerta per la sequera. Fins ara hi han 279 territoris que tenen restriccions d'aigua per aquesta situació. Això suposa que el 9% de la població catalana està patint limitacions en l'ús de l'aigua a causa de l'estat de les reserves que han d'abastir els seus municipis. Dels 22 municipis que la Generalitat afegirà a la llista, la majoria són de l'Alt Empordà. De fet, municipis com ara l'Espluga del Francolí ja es gasten 32.000 euros cada setmana per portar aigua potable en camions cisterna. Tot això, l'Ajuntament ha detallat també 12 hores el dia el subministrament de l'aigua potable a totes les cases. Avui en parlem amb una persona que és un referent. Es tracta del catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, el senyor Narcís Prat. Senyor Prat, què tal? Professor, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, què passarà si no plou d'aquí 3 mesos? Començaran ja les restriccions de veritat o, de moment, només a l'àrea de Barcelona?
Bueno, a veure, les restriccions de veritat ja han començat per alguns pobles que són precisament els pobles que no estan connectats a una xarxa extensa, sinó que viuen dels seus pous i dels seus aqüífers. I, esclar, com que fa tant de temps que no plou, doncs els aqüífers no s'omplen, no? I, a més, també hi ha hagut una situació en molts d'aquests pobles, i és que aquests pobles, els boscos, avui en dia, molts arbres que agafen molta aigua. I abans, quan no hi havia tants arbres, més aigua s'infiltrava i els aqüífers s'omplien més i més sovint. Però, bueno, això és un problema de gestió del territori.
És a dir, que ara caldria coordinar una mica la política forestal amb la política hídrica i de prevenció d'incendis, no?
Exactament. És a dir, són tres coses que tenen la mateixa cara. És a dir, si fem una bona gestió forestal i, per tant, disminuïm la biomassa dels boscos, clar, com que hi haurà menys arrels de terra, agafaran menys aigua. Llavors aquesta aigua queda a disposició de les fonts i dels pous, no? I al mateix temps, si disminuïm la biomassa, i en alguns casos també, a més de boscos, anem fent franges de terreny, però si fem franges de terreny amb pastures o matolls, quan plou també més aigua s'infiltra, i menys s'entra als arbres,
sí.
I tornem a recuperar els aqüífers. I al mateix temps, fent franges i amb menys biomassa, tindrem menys incendis. De manera que per tota Catalunya, en general, especialment a la Mediterrània, una bona gestió forestal és la, bueno, és la manera de que no tinguem restriccions més sovint.
Escolti'm, això ho havia vist vostè, una situació similar a Catalunya?
No, no ho havíem vist. Des del 2008 va començar a haver-hi aquesta situació, però també des del 2008 ara, doncs no sé, hi ha pobles que han incrementat la seva població i tot això, no? I a més que tenim un problema de pluges molt important i això ja és el canvi climàtic i el que passa és que, clar, encara hi ha gent que diu, no, és que és una cosa molt excepcional. Bueno, no ho sabem si és excepcional, eh? Poder arribar aquí per quedar-se i cada any serà igual. I, per tant, hem arribat a allò que en diuen el punt crític, és a dir, aquell punt en què el clima canvia i canvia cap a un altre clima que fins ara no tenies. Uh-huh. I, per tant, tot allò que et recordaves tu com era el clima,
sí,
ja s'ha acabat i tenim un altre clima ara.
Home, és que estem a 26 d'octubre i fa 26 graus de temperatura, això no és normal.
No, això és normal, és una cosa que fa 25 anys ja es va predir, ja es va dir que hi hauria menys aigua, sobretot perquè l'augment de la temperatura també fa que els arbres transpirin més temps i més intensament, no? I és una cosa que es va reforçant. I això es va predir que passaria fa 25-30 anys, que passarien aquestes coses, i que es va predir també que hi hauria les pluges, serien com molt més intenses, i que hi hauria aquestes onades d'ara fa calor i després fotrà fred i plourà.
Uh-huh.
I per tant, doncs, que això de les primaveres i les tardors, doncs, potser no seran tan primaveres i tardors com eren abans, i anem a un clima diferent en el qual, pel tema de l'aigua, ens haurem d'adaptar d'una manera diferent.
Està clar. Les desalinitzadores continuen funcionant avui en dia el 90% de la seva capacitat, cosa que suposa una producció mitjana des del gener de 5,4 hectòmetres cúbics al mes. Gràcies al fet que ha augmentat notablement el nivell de producció d'aigua, s'ha alentit el descens de reserves, no?
Sí, bueno, sí. Si no hi haguessin les desalinitzadores, en aquests moments ja estaríem en restriccions, probablement. Per tant, doncs, per això el pla de gestió ja pensa, doncs, posar més desalinitzadors del futur, eh? Perquè tot això està pensat, els desalinitzadors, la reutilització, perquè els embassaments cada vegada hi entra menys aigua per culpa del canvi climàtic i per culpa de que les plantes transpiren més, no? I llavors, com que cada vegada hi entra menys aigua, cada vegada podem comptar menys amb que els embassaments ens ompliran tal com ara, sinó que se'ns ompliran d'una altra manera, i per tant hem de buscar fonts alternatives. La desalinització és una, la reutilització és altra, hi ha coses encara per fer, com seria les pluvials, o captar aigües pluvials,
com
són urbanitzacions. Hem de fer altres coses per tenir aigua per la gent, no? El problema serà l'aigua per l'agricultura, això sí que serà un problema important.
Efectivament. No hi ha plan B, senyor Prat, al planeta. És el que tenim, no hi ha un altre.
Sí, sí. No hi ha un altre, i a més els processos, aquests canvis, al principi quan diuen, no, es fa un canvi, com que al principi va molt a poc i no el notem, tothom diu, veus, aquests diuen que farà un canvi, però no es fa res, en realitat això va variant. Però clar, aquest canvi es va accelerant. O sigui, és una mica que, en principi, el clima és molt complex, no? I llavors, com que hi ha molts factors, un pot compensar l'altre i pot semblar que el clima no canvia. Però, clar, al cap d'un temps, quan la temperatura ja ha augmentat molt, això ha provocat ja un canvi que s'accelerarà. Com més augmenti la temperatura, més de pressa anirem, no? I jo es pensava que passaria l'any 2050, potser ara passarà el 2030, saps?
És dur, és dur, eh? A més, estem parlant de que aquesta setmana la Generalitat ampliarà fins a 301 municipis a l'estat d'alerta per la sequera, eh?
Sí, sí. No, és una cosa molt, molt dura i que, a més, clar, no té fàcil solució, perquè una pluja petita d'aquestes que han plogut aquests dies doncs serveix per mullar la terra, omplir una mica, potser una mica un aqüífer i una mica d'aigua al riu, però no el suficient com per omplir els embassaments, que és el que estem esperant ara. Com no vingui un glòria o un temporal d'aquests,
ja. Tenim malament. Bueno, doncs apel·lem també al sentit comú de la ciutadania, no, senyor Prat? Ho dic perquè a vegades en petits gestos fem grans coses.
Sí. Bueno, la gent ja ha fet bastant, és a dir, aquí a l'àrea metropolitana estan amb 110, 115, 120 litres per persona i dia, això. Les cases està molt bé, no? Ara, per baixar això, hauries de fer servir aigües pluvials o aigües grises, no? Connectar els lavabos amb els vàters i coses d'aquestes perquè gastis menys. Però, clar, el problema és que, com que quan estalvies aigua, en realitat estalvies molt pocs diners, doncs la gent no està incentivada.
Doncs tocarem fusta, o no sé a qui haurem de parlar, amb el Nadal, perquè digui que plogui, però que plogui bé i de veritat. Ha estat un plaer parlar amb vostè, la veritat hem après molt. És el Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies i que plogui.
Això mateix, tots gràcies. Farem el mateix. I com sigui, que plogui.
Que plogui, gràcies, senyor Prat. Adéu. Que vagi bé.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. Hola, Lucas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tú estás bien ahí, ¿no?
Bueno, la verdad es que España se echa de menos la de las cosas.
Andrito,
sí, yo quería primero saludarlo. Del Atlético Madrid, ¿te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Está la oportunidad de poder volver, pues ¿por qué no?
Sí, señora, sí se habla.
Pues ya tiene la respuesta que buscaba Antonito.
Y... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo y, lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio CUDA guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE. Seguros de tu éxito.
Llegir poc o malament té conseqüències evidents en el rendiment escolar. A Catalunya, atenció, el nombre d'alumnes que acaba la primària amb un baix nivell lector és d'un 25% del total. Això vol dir que en un de cada quatre infants no aconsegueix assolir el nivell lector que li garanteixi comprendre amb facilitat tot el que llegeix. Què implica aquesta baixa comprensió lectora? Avui ens posem en contacte amb la Marta López, que és la directora del programa Lèxit de la Fundació Bofill. Senyora López, bona tarda.
Bona tarda.
Què implica aquesta baixa comprensió lectora?
Bé, bàsicament, com que la comprensió lectora està molt lligada a l'aprenentatge, a la capacitat d'aprendre coses, perquè l'aprenentatge, diguéssim, el coneixement ens arriba molt mediat per la lectura, el fet de no comprendre el que llegeixes fa que sigui difícil accedir a altres tipus de coneixements. Uh-huh. Sempre posem el mateix exemple. Diguem, un infant pot ser molt competent en matemàtiques, però si no és competent llegint l'enunciat d'un problema matemàtic, difícilment podrà resoldre el problema. No?
Efectivament.
Doncs, d'alguna manera relacionem, no?, la comprensió lectora amb altres competències i com això... No? Com el fet de tenir un nivell baix, doncs és limitant per accedir-hi.
El nivell de renda i el centre escolar són dos elements que afecten el rendiment acadèmic dels alumnes? Si posem aquestes dates de 1 de cada 7 infants no comprèn el que llegeix al finalitzar la primària, tot i que l'escola ensenya bé a llegir a Catalunya.
Sí, nosaltres sempre diem que l'escola, diguéssim, ensenya bé a llegir des del punt de vista de que els infants són capaços de decodificar quan surten d'escola, independentment de quina sigui la seva escola, però per generar, diguéssim, un hàbit lector, perdó, per generar, perquè és la comprensió lectora, necessitem generar un hàbit, i perquè aquest hàbit es doni, necessitem molts altres actors que no són l'escola, no? I d'aquí una mica, doncs, el tema de buscar, no?, la implicació altres agents com la família. Em preguntaves per si afecta, no, el perfil d'escola...
Efectivament,
el,
sí.
El
nivell de renda de casa.
El nivell de renda, exacte. Doncs absolutament no. Malauradament veiem que els infants de famílies amb una situació econòmica més dificultosa tenen menys possibilitat, o sigui, tenen un baix, o sigui, un nivell de lectura inferior, que en el cas de quart de primària es tradueix en mig any acadèmic. És a dir, quan els nens acaben quart de primària, els que són de famílies, perquè ens entenguem, amb rendes baixes o pobres, es troben, no, en una situació de mig any enrere respecte als que són de famílies benestants.
Vosaltres, des d'aquest programa L'Èxit, és un programa que té per objectiu impulsar aquest èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora, i per fer-ho compteu amb una xarxa de 300 escoles, biblioteques i entitats socials. I a més, sí, voluntaris, importantíssim.
Sí, 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 sí. El programa L'Èxit ara té 11 anys, concretament, i és justament això que estaves explicant, no? Una xarxa d'espais que són bàsicament biblioteques i centres educatius i això, alguna entitat social, que el que fan és emparellar a persones voluntàries que durant un curs escolar acompanyen un infant un dia a la setmana, una hora a la setmana, per llegir.
El que està clar, Marta, és que invertir en lectura vol dir invertir en la construcció de societats intel·ligents i preparades, capaces de fer front als reptes de futur, i amb activitats simples, com per exemple tot el que desperti la curiositat per la lectura, no? Com per exemple cantar cançons, fer jocs amb l'alfabet, llegir conjuntament les instruccions d'un nou aparell, tot això farà que millori la nostra comprensió lectora. Que important la lectura, Marta, que important. Doncs tant de bo aquestes coses canviïn, aquestes dades que hem donat. Enhorabona per aquest programa L'Èxit de la Fundació Bofill, 11 anys, amb l'ajuda de molta gent i també d'aquests voluntaris pel bé dels nostres joves, que són el nostre futur. Marta López, directora del programa, gràcies.
Gràcies a vosaltres, merci.
Bueno, doncs arriba el moment de marxar. Tornarem demà a aquesta mateixa sintonia de la cadena COPE Catalunya i Andorra amb més temes d'actualitat a la linterna. Ara ja sabeu que arriba el company Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia, i que després tindreu tiempo de juego per saber què és el que passa en l'altre partit de Champions. Ara estan pendents del Victoria Pilsen i el Milan. Però aviam què és el que passa. Com diuen, fins al minut 90... i fins que no estigui el sac ben lligat, no es pot dir blat. Tornem demà. Salutacions d'aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Recorda que si vols recuperar alguna de les històries que fem en aquest programa, a través de cope.es o Cope Barcelona Notícies, obres la plana web i cliques allà on posa seccions i busques la linterna Cope. Que sigueu feliços, que acabeu de passar una tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Este puente de noviembre, disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
Muchachito Bombo Infierno en concierto en Barcelona. Será el sábado 29 de octubre en la Sala Rasmatas, en el marco del Banco Mediolanum Festival Mileni. Déjate deslumbrar con las contagiosas melodías de Muchachito Bombo Infierno. Últimas entradas a la venta en festival-mileni.com. Banco Mediolanum Festival Mileni. La música que te gusta.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Te relato un caso del que nos sentimos muy orgullosos. Un adolescente de 17 años que lleva perdidos 40 kilos con nosotros y que, según sus padres, le hemos ayudado a que mejore su autoestima y a que sea más feliz. Gracias por confiar en nosotros.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
COPE Cataluña y Andorra.